Els dissabtes de 8 a 9 del matí, l'espai interreligiós de la ràdio de Lloret de Mar.
8:45 del matí, continua l'espai interreligiós a Nova Ràdio Lloret, la ràdio de Lloret de Mar, una hora a la setmana que dediquem a escoltar diverses confessions religioses. Darrerament escoltem a l'Església Viva, aquest magazín que ens ofereix el Departament de Ràdio del Bisbat de Girona, i ara amb Martirià Brugada, el rector de la parròquia, fins a les 9. Molt bon dia.
Bon dia a tothom i bon cap de setmana.
Jo també he de fer la típica introducció a quan comença aquest espai, per tant, la litúrgia és aquesta, la
sí,
de la ràdio.
Sí, i tant, no, i de la cordialitat. De venir aquí de rebre'm molt correctament.
Doncs en això estem, en la correcció i en la previsió de totes les activitats que hi ha en els pròxims dies previstes, no només a la parròquia, potser fins i tot en altres àmbits. Vostè dirà.
Sí, sobretot a la parròquia, perquè en altres àmbits potser hi ha altres entitats que poden fer-ne cas, no sé, que hi hagi una implicació directa de la parròquia. En primer lloc, doncs, remarcar i recordar que aquesta tarda, avui dissabte a les 7 de la tarda, ens ve el bisbe a confirmar un grup de nois i noies de la parròquia i, per tant, doncs, és un fet important per la vida parroquial i que, evidentment, en deixo constància aquí. Uh-huh. Aquesta seria la primera cosa a remarcar d'aquesta setmana que començarem. La segona cosa és aquest diumenge, tenint en compte que ahir divendres era la festa de Sant Antoni Abat i patró dels animals aquí a casa nostra, a la missa de les 12 farem una missa d'acció de gràcies de la creació. Penso que és un moment que hem de tenir present i hem de respondre un xic a la sensibilitat que hi ha per part de la gent jove de la casa nostra de vetllar per l'entorn natural i, en el cas nostre com a creients, doncs, de donar gràcies i de comprometre'ns en bé de la creació. I, entre altres coses, dels éssers vius, els animals. I per això també hi haurà a dintre la missa mateix la benedicció dels animals. Només donar una indicació, els animals petits, els que posem en gàbies o en recipients, els posarem allà davant de l'altar, els escalons, de manera que allà s'hi podran veure les tortugues, els hàmsters, si n'hi ha algun, si algú porta algun peix, si algú porta, doncs, algun ocell, etc. Aquests els posarem al davant. Això fa molta gràcia i que consti que es porten molt correctament. Sobretot els peixos no diuen ben res.
Però hi ha previsió de que les persones que assisteixen en aquest acte portin força animals d'aquest tipus, d'aquestes característiques?
Ho hem anat dient als nens i nenes de catequesi i segurament algun deu tenir a casa seva. I per tant, doncs, portar-los allà per donar gràcies de tenir d'aquestes companyies tan simpàtiques, que evidentment vol dir també un compromís d'atendre'ls, de cuidar-los.
Sí, responsabilitat.
I després també els que portin animalons una mica més grossos, com poden ser gossos o gats. Els gats també poden anar amb un petit recipient o amb una gàbia, de vegades els posen per anar amunt i avall. Els gossos simplement portar-los alligats i posar-los sota el banc. Uh-huh. Això ho he fet en d'altres llocs i en altres ocasions, i que consti que els que es porten més bé són els nens i els animals, que ho fan molt bé. Els que fan xivarri són els acompanyants. I després, si haig de cridar, i que de vegades no me n'estic pas, doncs crido sobretot per la gent que fa xivarri, que no són ni els ocells, ni els gossos, ni els gats, ni cap d'aquest, i menys els peixos. I els nens també es porten molt correctament. Bé, doncs això, vull dir que tenir present, doncs, que farem aquesta acció de gràcies i al final, amb l'aigua beneïda, doncs, faig aquesta benedicció. És a dir, benedicció vol dir donar gràcies, dir bé, de tenir aquesta companyia, aquest ajut. Evidentment hi ha un altre dia que es fa la benedicció dels cavalls, però això ja no depèn de mi, no depèn tant de la parròquia, sinó de l'organització que fa aquest passeig de cavalls i de burros, que es fa un altre dia. Això seria la segona cosa que em sembla que val la pena, doncs, recordar-ho i convidar-hi la gent a participar-hi. Uh-huh. La tercera cosa és que aquesta setmana, aquest dissabte, comencem la setmana d'unitat dels cristians. És un tema a tenir molt present en la nostra època, que els cristians hem de saber donar un testimoni conjunt del que vol dir ser cristià. I, evidentment, hi ha elements que ens separen, però hi ha elements que també ens uneixen, i sobretot ens uneixen elements, entre cometes, de tipus pràctics. És a dir, d'ajudar els altres, de portar-nos responsablement i respectuosament els uns als altres, i això, evidentment, els cristians hauríem de ser testimonis d'aquestes actituds que en la nostra societat ho necessitem prou. I això no es tracta de que siguem catòlics o protestants o anglicans o ortodoxes, sinó que senzillament siguem homes i dones responsables i sobretot doncs, que ens recordem que des de la nostra fe això ha de ser un plus, ens ha d'ajudar a viure la nostra fe i de donar un testimoni. Com deia fa poc el Papa, i aquí hi ha un altre tema que és important, que avui dia els cristians es parla de 30 milions de persones en el món que viuen situacions de persecució religiosa per la seva fe en Jesucrist. Per tant, aquí no es distingeix entre ser catòlic, anglicà o protestant o ortodoxe, sinó cristià. Pel fet de ser cristià i per fet de practicar l'Evangeli i de voler seguir Jesucrist, ens trobem amb unes grans quantitats de persones que són perseguides i que la nostra societat occidental doncs, no ens preocupa massa, i això doncs, és certament molt trist, i que, evidentment, tota mena de persecució, tota mena de violència, sigui del tipus que sigui i sigui contra qui sigui, per nosaltres ens ha de preocupar, i d'una manera especial ens ha de preocupar aquells que són perseguits, els germans nostres, per la seva actitud religiosa, per la seva opció cristiana. Aquest seria el tercer tema de tenir present, i a més aquí el lema que se'ns ha posat aquest any està tret del fet dels apòstols, quan Pau va parar a la illa de Xipre després d'un naufragi, i és molt ben atès per la gent d'allà, i el llibre dels Fets dels Apòstols deixa constància que ens tractaren amb una humanitat poc corrent. No sé si avui dia els cristians de pertot podem dir el mateix en relació a les persones que hi ha al nostre entorn. Tractar els altres amb una humanitat poc corrent. De vegades ens pensem que és donar coses. No, tractar amb respecte, amb afecte i amb consideració als altres, això no depèn de tenir cèntims, no depèn de tenir una posició, sinó de ser realment respectuosos. Uh-huh. I serien, doncs, aquests tres temes els que volia remarcar i recordar en aquest moment d'aquesta mica de tertúlia que fem. Hi ha una altra cosa, que si cas és el que parlaríem ara, que això ja em va en el full que fem la parròquia, ja en vaig parlar en el primer número, que va ser l'estadística parroquial comparada dels últims anys. I aquí seria una mica allà on acabaríem o podríem acabar de parlar d'aquest tema.
El tema m'agrada perquè són dades.
Les dades
són irrefutables.
Sí, certament. Per exemple, esclar, parlem de 10 anys. 10 anys enrere, per exemple, els nens i nenes o nois i nois que van ser batejats van ser 109 el 2010. El 2019 han estat 68, vol dir que ha baixat. Ara bé, l'any 2015 eren 75, és un baixar així a pessics, si s'ha de dir així d'aquesta manera. Hi ha hagut puges i baixes, perquè dintre d'aquest, des del 2010 fins al 2019, si bé el 2010 eren 109 nens i nenes que van ser batejats, el 2011 van ser 160. Això depèn una mica de la demografia i depèn de les famílies vinculades a la vida cristiana. I l'any passat, per exemple, el 2018, perdó, l'altre any, van ser 62. Per tant, a veure, és un diguem-ne, que sí que ha baixat, però d'una forma molt així, diguem-ne, a poc a poc.
Sí, però aturis aquí, perquè, per exemple, la importància del bateig quan una persona està als seus inicis de la vida, abans era no important, lo següent. s'havia de fer sí o sí.
Sí, sí.
I en canvi, avui en dia, com que hi ha també aquesta línia de batejar-se quan ja ets gran...
Sí,
és a dir...
també s'ha de tenir present això, eh? Hi ha nens i nenes d'aquests 68 o d'aquests últims anys, aquests 10 últims anys, que són batejats, per exemple, abans de rebre la primera comunió, que han fet ja una preparació i així. És un altre element a tenir present. També hem de tenir present que hi ha moltes famílies que no són cristianes, que han vingut aquí a la nostra població i que, per tant, òbviament, aquestes persones no demanaran pas el bateig. I moltes vegades també una altra cosa és que ha baixat la natalitat entre les famílies que d'alguna manera han estat sempre vinculades a la parròquia, per la raó que sigui, i això també s'ha de tenir present. És a dir, si véssim d'analitzar les dades, no es poden fer així conclusions fàcils i sobretot no es poden fer conclusions superficials, i jo també ho haig de vigilar de fer-ho.
Ja, però... És simptomàtic, que hi hagi una baixada o una pujada,
sí,
depenent d'aquests matisos que darrerament cada vegada són més importants, perquè els pares possiblement diuen deixa que tingui una certa edat la criatura i que pugui mig decidir ella mateixa, no?
Sí, es barregen moltes coses i no és l'única cosa que es pugui barrejar aquí o tenir en compte en aquesta... sinó que hi ha una altra cosa que és el que em preocupa molt més que no pas això, que és el fet de que es pugui fer un... A veure, molta gent es pensa que el bateig, o es pot pensar que el bateig és simplement una cerimònia de benvinguda, una festa de benvinguda. També ho és, no ho hem pas de negar-ho i no està pas en contra. Però, com també passa en la primera comunió, hi ha el perill que es converteixi només en això. És a dir, s'ha acabat. Vull dir, senzillament fem aquí la festa i tot plegat. I això, doncs, és el que realment ens pot preocupar i em preocupa, que només es pugui reduir amb això.
També és cert que la inèrcia de la societat també s'ha autorregulat en aquest aspecte, és a dir, la gran festa aquella que feien pel bateig o per la comunió ja no es fa. Entre d'altres coses, perquè tampoc es pot fer des del punt de vista econòmic. Per tant, possiblement la litúrgia, l'acte en si, adquireix més importància, no? Qui
sí,
ho fa
però
és perquè vol fer-ho.
També és relatiu, això,
Sí?
Perquè, per exemple, segurament, bueno, millor dit, jo, quan me varen batejant a mi fa 60, ara farà 67 anys, bueno, el setembre farà 67 anys, doncs en el meu bateig hi havia el meu pare... i els meus padrins, i possiblement un parell de tios acompanyant els padrins, no? Que eren tios meus. Per tant, a veure, i no es va fer cap festa. La meva mare estava al llit, com era lògic en aquell moment, i més el cas meu, perquè vaig tenir un mal naixement, per entendre'n, sí, millor dir, un mal naixement, però la meva mare era molt gros, jo, i encara ho soc, encara me n'he fet més.
Ara encara més, clar.
Sí, i la meva mare s'ho va passar molt malament. Els meus germans... ho varen celebrar amb una xocolatada de Banyoles, amb el meu avi i amb la meva tia.
Per tant, celebració també hi ha.
Sí, però és una xocolatada del dematí, abans d'anar a col·legi. Perquè era, en el cas meu era un dissabte, quan em varen batejar el dia 27 de setembre, i per tant, doncs, aquell moment doncs, no es viatjava per coses així.
Però la celebració és d'acord a aquella època.
Sí, una celebració... molt reduïda.
Vostè convindrà amb mi que els batejos i comunions que s'han fet abans de 2008 i després de 2008, després de la crisi de la bombolla immobiliària, eren molt diferents,
Sí, certament. I certament que això va canviar, va donar el tomb, diguem-ne, als anys quan, d'alguna manera, el nostre país, la gent de la nostra societat, tenien ja un poder adquisitiu més, entre cometes, normal. Aleshores, va, allò, una mica allò que en diguem de nuevos ricos,
sí,
va arribar també en aquí. Va arribar aquí la primera comunió. Fixa't que les altres celebracions que tenen tanta o més importància per la vida cristiana varen quedar relegades. Per què? perquè des del punt de vista, diguem-ne, això de fer una festa familiar, de fer una, no ha tingut importància. Per tant, confirmació, en el cas de les comarques de Girona, la professió de fe, tot això se n'ha anat en orris, sobretot, diguem-ne, quan s'ha vist des d'aquest punt de vista social. Uh-huh. Clar, el Corte Inglés no hi pot treure gaire, no n'ha fet gaire propaganda, és com les altres festes. Les altres festes tenen importància a la manera, a la mesura que s'han integrat o s'han, millor dit, s'han utilitzat per la societat de consum. El Nadal, comparat amb la Pasqua, per exemple, té molta més importància perquè des del punt de vista de la societat de consum se n'ha tret més profit. Ara bé, també després, fixem-nos que el cas del Nadal s'ha anat buidant de contingut i s'ha anat exagerant, si es pot dir així, el valor des del punt de vista consumista. Sí. I això podríem dir d'altres celebracions. A veure, hi ha gent que fa batejos, entre cometes, civils. Per què? Doncs mira, perquè també és un moment de fer una festa familiar i algun restaurant em diu bé, etc. No? I els regals, etc. I això també passa amb la primera comunió, eh? És un moment de creixement, totes les societats tenen una celebració per al moment que la criatura, que el nen o la nena doncs, es fan grans. I bé, això doncs, es buida, es va buidant de contingut, del seu contingut fonamental i es va omplint de valors consumistes, que si regals, que etc. Jo he vist en aquest sentit algunes coses ridícules i fins i tot podrien ser denunciables. No?
Ara són més austers?
A veure, no, hi ha de tot. Quan els batejos i diem les comunions, hi ha gent que ho fan molt correctament. A veure, jo entenc que si volen fer un bateig, si volen fer una comunió, si volen fer una festa familiar, aquell dia no li toqui treballar més del compte a la mare o als pares, vull dir que per tant es vagi a un restaurant. Ara, una cosa és que a la celebració hi participin 10-15 persones, una altra cosa és que hi hagi més gent que no pas un casament.
Home, entenc? Perquè la família és llarga.
Sí, no, però no és només tema de família. Sí, sí. Jo, i de vegades he vist persones que es podrien permetre fer una gran celebració i fan una celebració molt sòbria, en aquest sentit, de convidats, etc. I al revés, gent que han de demanar, com qui diu, un crèdit, i fan una celebració posant allò que en diguem l'olla petita, l'olla grossa dintre la petita, o tirant la casa per la finestra.
Sí, sí, no són pocs, eh?
I no són pocs. Això seria, ja aquí ens aturem, però estem fent una reflexió general. Uh-huh. Hem parlat sobretot dels batismes, però, per exemple, les comunions, l'any 2010, per exemple, no se'n van fer, perquè hi va haver-hi un canviar d'estil, sí. Per tant, no ens serveix. El 2011 n'hi va haver-hi 150, també perquè es va...
Hi va haver aquesta parada.
Hi va haver aquesta parada anterior i es varen acumular alguns. Aquest any passat, el 19, en vam tenir 79. 79, me sembla que podria, algú que també hi podria haver algú més, però i 10 anys, 5 anys enrere, el 65, eren 65. Per tant, veus, allò que diguem, en un moment determinat pugen, però després sembla que baixen, però tornen a pujar, perquè en 5 anys que passem de 65 a 79, tampoc és significatiu, però vol dir que també es manté, uh-huh. Per entendre'ns. No? Aquest any seran segurament seran menys, però l'altre any potser seran més. Això també depèn un xic de la natalitat dels anys que han nascut aquestes criatures i que, per tant, doncs, poden canviar. Com també depèn un xic de nens i nenes que venen d'altres països que per la qüestió del trasllat o així no els ha estat possible fer la catequesi i la comunió allà d'on venen i després aquí s'enganxen i potser són una mica més grans, això també passa. Bé, la confirmació, que és el que dèiem, no? Confirmació, l'última vegada que es va fer va ser el 2014, que varen ser 16 nois noies i aquest any, o sigui, avui aquesta tarda, seran segurament 8 nois i noies, que per tant ja podem estar contents, no? Uh-huh. Jo, evidentment, aquí hi podria haver-hi d'altres reflexions a fer, però en aquest sentit, doncs, ens mantenim també dintre una línia ascendent, però jo, això no és tant el que em preocupa. El que em preocupa és allò, realment els que ens sentim vinculats a la vida cristiana i a la vida comunitària de la parròquia ens hi sentim o simplement continuem unes tradicions, uns costums i prou. Hi ha alguna cosa més d'això? i això és el que hem de mirar de que no canviï. Els casaments. Aquí també hi ha tot un mite. Pensem que els casaments són dues persones, en principi, que es casen. És clar, encara que parlem només d'un casament, són dues persones. Sí. Per tant, a veure, l'any 2010 van ser 36 casaments i l'any passat, el 19, van ser 25, que han baixat això 11 persones, 11 parelles, millor dit. Ara, també ens trobem doncs, que el 2014 varen ser 22. I, per tant, vol dir que varen ser, parlem de 6 anys, bueno, 5 anys enrere, i són menys, ara són 25. Quina és la... Perdó.
No, anava a dir, d'aquestes dades també hauríem de creuar altres dades, com les parelles que s'han casat durant aquests anys via civil.
Sí, però jo parlo dels que s'han casat a la parròquia o les ermites, Hem de tenir en compte que també és casament civil, ara per ara. Alguns ja estan casats civilment i després formalitzen. Aquí hi hauria moltes consideracions a fer. Per exemple, d'aquestes parelles, ara sí que parlo així ben bé fent una estadística així de memòria, n'hi ha moltes que venen de fora, o de Barcelona o de Girona. N'hi ha alguns que no tenen cap vinculació amb Lloret de Mar. N'hi ha alguns que sí, almenys una part de la parella. Però, esclar, hi ha parelles que venen senzillament de Barcelona, es porten el seu mossèn, fan la cerimònia a Santa Cristina o Sant Pere del Bosc o a les Alegries i punt. Persones que són de Lloret de Mar, parelles que tot dos siguin de Lloret de Mar, pocs, això també s'ha de dir. Hi ha persones que fa temps que viuen junts i que el que fan és formalitzar una relació per la raó que sigui. I això també s'ha de tenir present. Els números estadístics són freds, però després s'han de tenir en compte totes aquestes altres, aquests elements de tenir, que s'han de valorar.
Sempre hi ha matisos.
Matisos,
normal,
sí. I a l'altre tema, que són els difunts. Els difunts, aquí passa una cosa una mica al revés del que hem vist fins ara. Si fins ara baixàvem, ara els difunts més aviat pugem una mica. Per exemple, el 2010, difunts que se'ls va fer exèquies a la parròquia, o es van fer exèquies catòliques, dit d'una altra manera, van ser 111 difunts. Aquest any passat, el 2019, han set 128. Però el 18, l'any anterior, van ser 140. El 17, 141, i els altres, i per exemple el 2014, 123. És a dir, aquí hi ha un tema que és més aviat de tipus d'estadística, que la quantitat de gent que tenim, de persones que viuen a Lloret, estem, jo diria, una mica baixos, per la raó que sigui. Pensem que hi ha una gran comunitat que de persones que viuen altres tradicions religioses i que, per tant, doncs, quan ve el fet de la mort, o bé hi ha persones que procedeixen d'altres zones o de l'estat o de fora, que moltes vegades doncs, senzillament se'ls porten el cadàver cap a una altra zona. I un altre element a tenir present, que molta de la població flotant, o millor dit, de la població que ens ha vingut a Lloret de Mar aquests 20 anys darrers, és població relativament jove i que, per tant, no es troben, si no és en cas d'un accident o d'alguna malaltia greu, no es troben en situació de viure aquest fet.
Quantes persones diu que ens han deixat durant el 2019?
128. No que ens han deixat, els que els hi han fet les exèquies a la parròquia o que jo els he anat a fer com unes èguies, diguem-ne, catòliques també, en la capella del cementiri.
Aquí està la cosa. És a dir, perquè nosaltres també rebem la informació a través de la funerària i una cosa és que hi hagin les exèquies a la parròquia de Sant Romà, altra cosa és que directament facin un petit acte allà al cementiri.
A veure, però jo aquí
també vist... comptabilitzen aquests?
I tant. A veure, els que són catòlics, els que ho fan com a catòlics i per tant demanen la presència d'un capellà o d'algú que hi vagi en nom de la parròquia, és com si ho féssim a la mateixa parròquia. És a dir, és com si, en el cas dels casaments, tant és casar-se a l'església parroquial com a Santa Cristina, com a les Alegries, com a Sant Pere del Bosc. És la parròquia que beneeix en aquest cas els matrimonis. En el cas dels difunts, com també ha passat, gent que per la raó que sigui s'han mort a un altre lloc, han portat aquí les cendres i després hem fet a la parròquia unes exèquies com qualsevol difunt de la parròquia, vaja.
També volia, aprofitant l'avinentesa que estem parlant d'aquest tema luctuós, voldria preguntar-li, referent a les persones que opten, decideixen, que no hi hagi l'enterrament pròpiament com s'entén.
Físicament. Sí,
físicament, sinó que hi hagi cremació.
Incineració, sí.
Exacte. Aquestes persones... també les famílies demanen de passar per la parròquia per acomiadar el cos o directament ja van a l'incineradora?
Depèn de cada família i algunes ho fan. És a dir, jo no, ara aquí parlo de memòria també, però podríem parlar gairebé cap una meitat de persones. Un cop fet la cerimònia, doncs porten el cos a incinerar.
Perquè no hi ha cap contradicció religiosament parlant.
No. A veure, a principi del segle, a finals del segle XIX, hi havia tot una corrent que deien que la gent que s'incinerava era perquè no creien en la resurrecció. Bé, aquesta manera de pensar està superada avui dia des del punt de vista religiós, perquè això, la resurrecció no depèn d'un os o de quatre o d'un grapat de cendra. La resurrecció depèn d'una altra cosa. La vida de la persona, clar, nosaltres quan morim no tenim pas el mateix cos teníem com van néixer. Totes les cèl·lules, totes, han canviat. Encara que tinguem la cara i els gens que siguin els mateixos, però totes les cèl·lules, quan morim, han canviat. Per tant, en aquest sentit, no hi ha contradicció. El que és important és la persona. I la persona tant és quan està a dintre el fetus, quan és en el fetus, quan ha nascut, quan és un nadó, quan és un adolescent, quan és una persona adulta i quan és una persona que s'està agonitzant. És la mateixa persona. I això és el que és important. Què és el que fa persona? Evidentment, hi ha un aspecte corporal, però no és només aquest aspecte. Hi ha molts altres aspectes, com he dit diverses vegades, que fan la persona. I sobretot, una vida. I aquella vida és la que té importància. I evidentment, com serem a l'altre barri, no ho sé pas, però jo sí que em refio del que, i sempre dic, que hem de refiar-nos i hem de confiar en la paraula de Jesús i en l'esperança cristiana.
Un dia hauríem de parlar sobre l'ànima.
Sí, bé, això són conceptes filosòfics que poden canviar amb el temps, però aquí el que és important és la persona. L'ànima, podríem dir, és un aspecte de la persona.
Però existeix o no?
A veure, existeix la vida de la persona, i l'ànima seria l'expressió de la persona, és a dir, la vida, és a dir, és un sinònim. Per la nostra època és ànima, vida, tot això serien sinònims. Els filòsofs que acabin de dir el que els hi toca, jo faig el...
Oh, i aquell dit de sembles un ànima en pena.
Sí, però una persona que la veus, una persona que la veus i que és un ànima en pena, sí. Aquí hi ha tota la llegenda de les ànimes en penes. Sí. Ara que hem passat la festa del traginer, tot això sortia també, no?
Clar.
Però, esclar, a veure, en definitiva el que es tracta de recordar és la persona.
Doncs així arribem al final del programa. Les ànimes les associem amb el més enllà, vulgui o no.
Sí, però són la vida que ja tenim aquí.
I una certa penitència, també. Per això diem l'ànima en pena.
Jo no n'he parlat de penitència, eh? Hi ha prou, de vegades hi ha gent que la passen prou forta en la vida i no necessiten pas gaires penitències.
Passant-la més. Mossèn Martirià Brugada, gràcies per ser una vegada més aquí amb nosaltres.
Gràcies per escoltar-me i per atendre'm.
Molt amable i fins al pròxim programa.
Fins la benedicció dels animals, que us hi espero tots, encara que no ho sigueu tant.